Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencem les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé. Molt ben trobats, oïdors, oïdores, i sobretot donem la benvinguda el nostre convidat d'aquesta setmana, doncs, que és una projecció, una persona que projecta l'Església gironina arreu del nostre país.
Efectivament, anem a saludar el nostre convidat. És mossèn Jaume Angelats, president de la Fundació Joan Margall, alhora que docent a l'Ateneu Universitari Sant Pacià i a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, també delegat diocesà per al diàleg interreligiós i rector de la parròquia de Cadaqués, el Port de la Selva i la Selva de Mar. Molt enfeinat el nostre convidat. El saludem, mossèn Angelats. Gràcies per ser amb nosaltres i atendre la nostra comunicació. Com es troba? Feliç migdia.
Moltes gràcies a vosaltres. Salutacions cordials i gràcies per convidar-me.
Bé, l'hem presentat com el president de la Fundació Joan Margall. Per la gent que ens escolta, pot explicar, mossèn, quina és la missió de la Fundació Joan Margall?
Mira, la missió d'aquesta fundació, que es va iniciar justament ara fa 35 anys, acabem de fer la commemoració d'aquest inici, va ser una iniciativa, aquí ja ho podem dir, d'un bisbe gironí, que va ser el cardenal Narcís Jovany, arcabisbe de Barcelona, i quan exercia el seu ministeri a l'arcabisbat de Barcelona, va impulsar la creació d'aquesta fundació amb la missió, l'encàrrec, l'idea de que fos una presència de l'Església que establís ponts entre el que podríem dir el cristianisme i la cultura contemporània. Això era encara en l'impuls dels efectes del Concili Vaticà II, que de fet ja feia anys que s'havia realitzat, i el doctor Jovany, doncs, li va semblar que impulsar una fundació amb aquesta missió específica tenia ple sentit, i ens sembla que continua tenint sentit 35 anys després.
És evident que en les arrels també hi trobem un alè, diguem, no sé si és el terme més exacte, de Montserrat. Quina relació i quina vinculació hi ha entre la Fundació i Montserrat? Quan arrels, segurament, si més no.
Bueno, en quant a arrels, jo diria que, bueno, són d'una manera o altra, esclar, el monestir de Montserrat, que ja aquest any commemora el mil·lenari, doncs ja té una tradició que ve de molt lluny, no? Però certament que Montserrat també ha sigut, i és i continua sent en el nostre país, un àmbit de foment, diríem, en primer lloc, naturalment, de profundiment del que és el cristianisme en tots els seus aspectes, però també de foment de la cultura catalana, no? I en aquest sentit també ha sigut un àmbit de trobada i d'impuls de tot el que és el diàleg. I encara hi ha actualment una vinculació molt estreta amb la Fundació, perquè des de fa ja ara 9 anys la Fundació Joan Maragall té cura de l'edició i de la difusió de la revista Qüestions de Vida Cristiana, que és una revista de gana en quant a revista de pensament cristià i que va néixer a Montserrat precisament l'any abans de l'inici del Concili Vaticà II. Per tant, estem parlant de l'any 58, i és una revista que ha tingut continuïtat fins ara, i ara, doncs, ja des de fa uns quants anys en té cura i la Fundació Joan Maragall, mantenint aquesta capçalera, que és una capçalera, doncs, amb una solera, diguem-ne, en què hi han escrit i s'hi han fet monogràfics, doncs, des de moltes perspectives, sempre amb aquesta idea mare de propagar, doncs, el pensament cristià en el nostre àmbit cultural.
Bé, vostè porta aquest darrer tram al front de la Fundació, però són 35 els anys, és l'aniversari que acaben de celebrar. Què ha estat el millor mossèn d'aquests 35 anys?
Bé, jo no hi he pas estat des de l'inici, però jo crec que ha sigut aquesta feina de continuïtat i que s'ha concretat en propostes diverses al llarg de tot aquest període i que la Fundació va, i continua encara acompanyant, podríem dir, la generació que va viure el Concili Vaticà II amb una consciència, doncs, eclesial i amb una perspectiva oberta de la, podríem dir, del que és la traducció del cristianisme, en aquest cas en el segle XX i en aquest ja primer tombant de segle XXI, i en el nostre àmbit cultural dels territoris de parla catalana, perquè aquests dies també ho hem posat en relleu, si bé la Fundació Joan Maragall va tenir la seva matriu a l'Arquebisbat de Barcelona, quan l'Arquebisbat de Barcelona era molt més ampli que després de la divisió de l'Arquebisbat en tres diòcesis, però que ha tingut una projecció a totes les diòcesis de Catalunya, però també de les illes i dels territoris de parla catalana. I en aquest sentit, el millor jo crec que ha sigut la feina discreta i a través de moltes propostes de seminaris, de congressos, també alguns internacionals, i de posar en contacte persones que estan interessades per l'aprofundiment, podríem dir, madur de la fe cristiana i amb diàleg sempre també amb el que és la raó i el que són totes les manifestacions de la cultura en els seus diversos vessants artístics, de ciència, de música, de manifestacions també populars, és a dir, en tot l'àmbit de la cultura entesa en el sentit més ampli.
Hi ha certs països propers, penso, doncs, en França, que el món de la cultura, els intel·lectuals, els escriptors, els literats, els músics, que sempre hi ha hagut un sector important, o han tingut un sector important vinculat, inquiet, respecte, doncs, de la fe cristiana. Això també es dona en el món cultural, en el sentit també ampli de casa nostra, de la cultura catalana, o hi ha hagut un cert, en certs moments, un, no sé si dir-ne, allunyament entre la cultura i la fe cristiana. Penso que una de les missions, doncs, de la Fundació és precisament recuperar aquest diàleg, aquest encontre. És així, aquesta realitat?
Sí, em sembla que en bona part sí. Certament que en altres contextos pròxims del nostre context cultural, diguem-ne, en aquest sentit europeu i sobretot França, o com ara Itàlia, o altres àmbits també, s'ha mantingut d'una forma amb més naturalitat aquest diàleg constant entre, doncs, el món, diguem-ne, si es pot dir així, intel·lectual o de la cultura, amb l'Església, amb un diàleg més de tu a tu. aquí en el nostre país per diverses raons i sobretot lligades doncs, segurament amb els anys de la dictadura i que implicaven una imposició d'una manera o altra del que seria la proposta cristiana en molts aspectes molt mal entesa, però que això ha creat, entre altres factors, un refús, una desafecció, de la qual em sembla que tots en tenim consciència i cada vegada evidència. I en aquest aspecte, bé, doncs la Fundació, com altres també iniciatives eclesials, naturalment, però intenta, en aquest sentit, refer ponts, no? I superar, doncs, a vegades susceptibilitats i malentesos i poder reformular, diríem, d'una forma més serena i més diguem-ne, oberta en el fons, altra vegada, doncs, tot aquest lligams, perquè al costat d'una desafecció que a vegades és més, diguem-ne, en relació a l'església institucional, tal com en aquí s'ha percebut per part de molts sectors de població i amb raons que són atendibles i explicables, però certament que també hi ha, i ara doncs, a vegades emergeix de formes molt diverses, una valoració de la dimensió espiritual, una, diguem-ne, obertura pel que fa al reconeixement de, bueno, d'una certa transcendència que és, diguem-ne, percebuda i posada de manifest de maneres diverses i que aquí doncs, hi ha un àmbit de poder trobar altra vegada una forma actualitzada de reprendre un diàleg que, de fet, ja ha sigut sempre, perquè no s'ha extingit pas, diríem, radicalment, no?
Bé, vostè parlava de ponts i, mossèn Angelats, avui dia molts d'aquests ponts són ponts digitals perquè vivim a l'època de la digitalització, a l'època de l'internet, de les xarxes socials. De quina forma aquests ponts digitals es poden estendre també per acabar apropant cristianisme i cultura?
Bé, tens raó en aquest sentit, no? d'aquest moment marcat tant per a totes aquestes tecnologies. De fet, ara, quan hem fet una mica de balanç d'aquests 35 anys, vam fer referència també a l'impacte que va tenir doncs, la pandèmia d'ara fa 5 anys de la Covid, que d'una manera o altra ha marcat un abans i un després, sobretot en tots els àmbits de comunicació, de transmissió, de la qual vosaltres sou experts, no? I en aquest aspecte, en aquest context, la Fundació, com altres, diguem-ne, entitats que tenen a veure amb l'educació, amb l'aprofundiment, amb la transmissió de coneixement i així, doncs bé, estem mirant a veure com ens podem ajustar i com podem, d'una manera o altra, aprofitar tot el potencial que hi ha a través del món digital. I en aquest sentit, doncs, bueno, la Fundació mateixa també està, diguem-ne, es pot localitzar per mitjans digitals. Hi ha moltes coses que les incorporem també en aquesta tecnologia i bueno, tots plegats n'anem aprenent, una mica, almenys, perquè tampoc som experts en tot, no? Ni molt menys.
Bé, quan hem presentat el nostre convidat, Jaume Angelats, ja hem apuntat la seva presència, la seva activitat docent en l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Aquest també pot ser un pont, diguem-ho així, que la cultura que es genera des de l'Ateneu Universitari, doncs passi al món, diguem-ne, cultural, en el sentit més ampli, també seria un pont més, no sé si dir-ne, més directe, no?, entre la cultura universitària i la cultura que també pot ser universitària, però fora de l'àmbit estrictament, doncs, cristià.
No, i tant, i tant. I, de fet, un dels aspectes que cultiva la Fundació Joan Maragall i ara doncs impulsem d'una manera més decidida és la col·laboració i la complicitat doncs amb altres institucions i entitats, tant eclesials, i en aquest sentit, com molt bé remarcaves, doncs l'Ateneu Universitari Sant Pacià és un impulsor també de tota aquesta dimensió cultural, i organitzem propostes doncs conjuntament, com és natural, però també després intentar establir contactes i relació de col·laboració amb altres entitats de la cultura, tant eclesial, amb altres, per exemple, des de la Fundació Blanquerna o el campus de La Salle, o amb altres, o amb el SIG, altres entitats que estan en el camp educatiu, i també doncs entitats cíviques i culturals doncs especialment a la ciutat de Barcelona, però també en altres àmbits dels territoris de parla catalana. I en aquest sentit, per exemple, la commemoració dels 35 anys de la Fundació es va fer a l'Ateneu Barcelonès, que és un altre focus, diríem, de cultura, amb una solera doncs, ja molt, molt acreditada, i doncs varen posar totes les facilitats i van acollir aquest esdeveniment que en un àmbit, diríem, més de la societat civil, no? I és, per ser un altre signe d'aquest trobament i d'aquest nou entaulament, d'aquesta dimensió dialògica entre fe o cristianisme i cultura.
La gent jove s'apropa a la Fundació, participa. Quina és l'actitud de les noves generacions, que són en definitiva les que han de reprendre tard o d'hora el relleu?
Bé, precisament aquesta també és una altra, o aquest és un altre dels aspectes que volem i que intentem promoure en aquesta, podríem dir, nova etapa de la Fundació, perquè tots som conscients i que hi ha un relleu generacional. Aquest darrer any s'ha renovat el patronat de la Fundació i s'hi han incorporat gent jove, generacionalment parlant, perquè ja són una mica el relleu de la primera i de la segona generació que, d'una manera o altra, ha impulsat el treball de la Fundació. I ara, doncs, sí que tenim incidència en el món dels joves. Precisament aquests dies comença un àmbit de trobada d'intel·lectuals joves. Quan dic joves vull dir d'estudiants que estan fent màsters en llocs diversos d'Europa i que tenen interès, redescobreixen un interès per el cristianisme que moltes vegades ells han ignorat, perquè són fills de famílies que encara doncs havien rebut la transmissió dels avis, però que en aquest cas ells, com a nets, ja no els ha arribat tot això, i descobreixen sense prejudicis, i en canvi amb interès també intel·lectual, per dir, bé, a veure, tot aquest bagatge de la tradició cristiana que nosaltres ens reconeixem com analfabets, a veure com podem accedir a conèixer-ho més, a aprofundir-ho, a compartir-ho, i d'una manera o altra doncs, a posar-ho en valor. No?
Mossèn Jaume Angelats, no tenim temps per més, sí, però per agrair la seva presència, la seva assistència avui en el programa. Felicitats pel 35è aniversari, ni que sigui una miqueta de retard, però gràcies, sort, salut i fins aviat.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Víctor, fem una pausa i seguim ara mateix.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs, Víctor, crec que tens per aquí a prop el bon amic, l'apreciat amic Paco, no? És així?
Sí. A veure quina novetat ens porta.
Bon dia.
Què tal, Paquillo, com estàs?
Bon dia, doncs ja ho veieu, companys, avui hem de parlar una mica d'aquesta salut amb l'alimentació. Per exemple, a vegades per la feina, pel que sigui, tenim molt d'estrès, molt de nerviosisme. Doncs amb l'alimentació tot això se'ns pot d'alguna manera acabar. Com afecta l'estrès en el nostre sistema digestiu? Doncs molt malament. L'estrès, no sé si a vegades us ha passat que esteu nerviosos i se us tanca l'estómac. Sí. I dius, ostres, no tinc gana, no? Doncs jo puc donar aquí alguna solució per intentar. Doncs, per exemple, augmentar el consum dels aliments rics en triptòfano, que és el pa bo, és el plàtano, porten això, el triptòfano. Incluir també en l'alimentació menjars que tinguin omega-3. Si pot ser, consumir més fibra i més probiòtics, com són les fruites, les verdures, els llegums, els fruits secs, que a vegades diguem, el fruit sec engreixa, mengem-la en prou moderació. Mantenir ben hidratat és fonamental, per nosaltres. Evitar els pics de sucre, o sigui, els carbohidrats, tot això. És bo menjar avena, la quinoa, el pa integral. Ja ho sé que hi hagi una bona llesca de pa de l'Empordà, Llavors també incluir infusions. Són molt relaxants i van molt bé per la dieta, pel nerviosisme. Reduir el consum d'aliments ultraprocessats. Si podem comprar un bistec en el nostre xarcuter, de confiança, millor. Tenim també els relaxants, són naturals, com la manzanilla, que hi ha paraules que el castellà, el català...
Bé, la manzanilla... La camamilla, no?
La camamilla, sí, senyor. Molt bé. A vegades quan busques no et surt. El xocolata negra. Xocolata negra és un bon relaxant natural. Els fruits secs, les anous, les avellanes, el plàtano, té el que dèiem abans, molt de triptòfano, potassio té el plàtan.
Jo no sé, Paco, si ens relaxarem, però si més no ens passarem una bona estona menjant, que estarem entretinguts.
Ara està de moda, vas al súper i està ple de tes, dius... Però si hi ha més tes que cafès, de cafès, déu-n'hi-do els tipus de cafè que ens ofereixen. Doncs mira, una bona infusió de valeriana o de lavanda també són molt bo per relaxar-nos. Prenem això, podem veure la tele tranquil, si ens truquen no ens posem nerviosos, agafem el telèfon a poc i diguem bon dia, bona tarda, o bona nit, no allò de bon dia, què vols? No. El iogurt és un dels aliments que fermentats que ens ajuden molt amb la salut intestinal. L'avena és el cereal ric en beta-glucànios. És hidratàtic, jo no soc metge d'això, per què? I les espinaques, verdures de fulla verda, això també ens va molt bé per eliminar això, els estressos, els nerviosismes, que llavors ens fa anar mal tot, El que sí que hem d'eliminar, que quedi clar, apunteu-ho bé, cafeïna, les begudes energètiques, els sucres refinats, el menjar ultraprocessat, això que a vegades comprem, que no sabem... L'alcohol, home, una mica d'alcohol, però l'excés de sal. Això sí que fa que ens passi la hipertensió, augmenta la tensió arterial i d'alguna manera, mireu, els aliments fregits en grasses saturades... bé, tot això són algunes. Ens va molt bé per al nerviosisme també la jalea real i, com no, l'exercici físic. Tècniques de relaxació, com és la meditació, bé, allò, dormir bé, sobretot la rutina del dormir. A vegades quan estàs nerviós són les 4 del matí o les 3 o les 2 i encara no has pogut agafar el son. Mirar de dormir bé, si feu aquestes recomanacions que us dic, segurament podreu tenir un millor somn. Sobretot també bany d'aigua calenta. Si pot ser abans d'anar a dormir, un bany ben calentet ens relaxarà i estarem en el llit amb ganes ja de dormir. Doncs aquestes són algunes de les coses d'això que tant a vegades ens preocupa, que és l'estrès, el nerviosisme, i que a vegades pensem que l'alimentació no hi té res a veure. No, hi té molt a veure. Agafes les coses molt més simpàtiques. Molt
allò que
més
diuen,
educades.
Allò que diuen, Paco, salut i bons aliments, no?
Sí, això. I a vegades no
jo
fem massa casa.
Tranquil·litat, salut i bons aliments.
Correcte.
Sí, senyor.
Això,
sí.
Així ja ho tenim gairebé tot.
Sí, exacte. I si fem això, fem una mica, no cal tampoc fer tot de cop, eh? Si fem això, doncs ens irà molt bé per al nostre cos, eh?
Si fem això, Paco, no ens hem de preocupar pels primers 100 anys.
Home,
doncs aquests ja els tenim, els tenim arreglats.
Sí. Doncs bueno, company, doncs això ha sigut avui.
Fantàstic.
Ha anat una mica d'alimentació d'aquest tipus, eh?
Una meravella. Doncs amb això ens acomiadem, tornarem d'aquí 7 dies amb aquest programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat i saludable avui també. Fins la propera setmana, Paco.
Vale, vinga, que vagi molt bé, companys. Una salutació a l'audiència.
Fins aviat, Víctor. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.